De les 5 també a IBT Ràdio.
És tot, més notícies de l'informatiu migdia a partir de les 2. Som José Luis Galindo.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Au, idò, molt bon dia. Benvinguts un dissabte més, avui 16 d'agost, a Vida Saludable, el programa Salut i Benestar de la Ràdio Pública de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Des d'ara, a prop d'una hora, per conèixer i sentir els millors consells dels professionals que tenim a la nostra comunitat, que són molt bons i rigorosos. Sabeu la importància que té un servei de nefrologia i diàlisi per malalts renals? Idò és vital pel seu dia a dia, per la seva qualitat de vida. A les Illes han de dir que prop de 1.500 pacients necessiten tractament renal substitutiu, ja sigui diàlisi o trasplantament. De tot això en parlarem en uns instants amb Elisa Aznar, supervisora d'infermeria del Servei de Nefrologia i Diàlisi de l'Hospital de Manacor. Vos contaran la preciosa iniciativa de l'Hospital Can Misses a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que promou la música a través dels saxos per fomentar el benestar emocional dels seus pacients. És una nova iniciativa d'humanitzar la nostra salut. Però per damunt de tot, el programa girarà envers la figura de l'apotecari. Avui rebem als nostres estudis el nou president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Vicenç Terrades, qui acaba de substituir en el càrrec a Antoni Real, qui va presidir, atenció, el COFIP durant 25 anys. Tenim moltes preguntes que fer-li en aquesta nova etapa que ja ha encetat. Així que ja no perdem ni un segon més. Començam aquí i ara, Vida Saludable. Benvinguts. Iniciem ja el nostre repàs informatiu sanitari de la setmana i som ara a l'Hospital de Manacor. Volem conversar ara amb Elisa Aznar. Ella és infermera, concretament supervisora d'infermeria del Servei de Nefrologia i Diàlisi de l'Hospital Públic de la capital de Llevant. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Efectivament, tenim molt d'interès en conèixer una mica més com funciona aquest servei i la gran importància que té pels pacients amb problemes renals de l'Hospital de Manacor. Així que ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Elisa Aznar i és un gust poder saludar-la. Molt bon dia, Elisa, benvinguda a Vida Saludable, Divendres Ràdio.
Bon dia.
A veure, Elisa, volem conèixer una mica el servei. En quin equip humà i professional compta actualment el Servei de Nefrologia i Diàlisi de l'Hospital de Manacor?
L'Hospital de Manacor, en aquests moments, en el Servei de Nefrologia i Diàlisi, comptam amb 5 professionals mèdics, 5 nefròlegs, 11 infermeres de plantilla fixa i 4 de suport, i 6 tècnics en cures d'infermeria. També l'Hospital compta amb una nutricionista especialitzada en nefrologia que ens dona suport en temes de dietètica i nutrició. I tot aquest equip dona una cobertura a la sala de tractaments d'hemodiàlisi, a la sala de diàlisi peritoneal i també a les consultes, tant les consultes infermeres com les consultes mèdiques de malaltia renal crònica. Mm-hmm.
I quina és la població de referència que vesteix? Perquè, clar, la comarca i la gent, sobretot que té l'hospital, resta que veure quan es va crear ara fa més de 20 anys i per això el centre s'està ampliant amb un ambiciós pla director.
Res que veure. L'Hospital de Manacor va construir per una població molt inferior a la que té ara. Ara és aproximadament de 157.000 habitants que tenim de referència, però és obvi que amb èpoques estiuenques aquesta xifra no és real i augmenta considerablement i se superen els 200.000 habitants. El nostre servei també assumeix pacients que se desplacen a Silla per vacances o per estades temporals i que són atesos tant perquè ho sol·liciten prèviament des del seu lloc d'origen o perquè en fan ús del servei d'urgències per una complicació o perquè hagin de menester un material o un tractament específic.
Uh-huh. I quin és el ràtio infermera-pacient de diàlisi?
La ràtio infermera-pacient, bé, quan tècnics d'infermeria en cures, nosaltres mantenim una ràtio d'un tècnic per 6 pacients. Respecte a infermeria, ens basem en la recomanació de la SEDEN és la Societat Espanyola d'Infermeria Nefrològica, que no estableix una ràtio infermera-pacient específica de forma obligatòria, però sí que en fa una recomanació, i en aquest sentit, la pràctica comú a les unitats d'hemodiàlisi sol ser d'una infermera per cada 4 pacients. aquesta ràtio és cert que se considera un estàndard, un estàndard per garantir una atenció adequada i segura. Però bé, pot variar en funció de les característiques de cada centre i de la complexitat del pacient. Hi ha vegades que, degut a aquesta complexitat del pacient, un sol pacient precisa d'un professional infermer durant tota la sessió dialítica. Però bé, en el cas de l'hospital, se respecta sobradament aquesta ràtio, inclús, normalment, la ràtio de pacients per infermera sol ser inferior a 4.
Uh-huh. I sobre la formació del professional infermer en nefrologia i diàlisi, és una formació específica? És complicat? Tenen el seu abast formació que li dona el servei?
Bé, contemplada com a especialitat infermera nefrològica i reconeguda així pel Ministeri de Sanitat i Consum, de moment no ho és. Però sí que és un lloc de feina molt específic i que precisa d'una formació molt específica, tant en adquisició d'habilitats com en coneixement teòric. I precisa també, bé, com tots els àmbits de les professions de la salut, d'una formació continuada durant tota la cursa professional. L'avantatge que tenim és que també, si bé salut, comptem amb un borsi específic de diàlisi, cosa que ens facilita molt poder tenir professionals amb experiència a l'àrea, sobretot també perquè és que hi ha certa manca d'infermeres. Hem de tenir en compte que la càrrega de feina i de responsabilitat amb una sessió de diàlisi és molt alta, implica una atenció molt individualitzada del pacient i molt continuada durant la sessió, i tenen responsabilitat des de la monitorització del pacient, des del principi fins al final, administració de medicació i moltes vegades hemoderivats, detectar i actuar davant possibles complicacions, educar el pacient. I, en resum, s'ha de garantir que sigui una sessió de qualitat, tant en l'aspecte tècnic com humà. I, clar, això sí que precisa d'una formació molt específica.
Clar. Com han dit abans, Elisa, l'Hospital de Manacor es troba immers en un projecte de creixement molt important. Com afectarà això al servei de nefrologia i diàlisi i els seus usuaris, sobretot? Segurament milloraran el seu confort, no és així?
Sí, bé, de fet, ja ens està afectant en el sentit de que estem immersos en una feinada de triar equipament, de definir nous circuits, nous protocols, de formar els nous professionals i mantenir-los per nou servei, i és un gran repte. No només perquè el servei mos creix en metres quadrats, penseu que passarà a ser un espai físic de 656 metres quadrats, si no record malament, sinó també perquè creix l'equip humà, l'equip professional, i ens estan formant i ingressant en un projecte de millora del sistema de la gestió i d'implementació de la metodologia en la millora i eficiència dels processos. Estan fent feina amb una consultora ara que ens acompanya i ens dona suport en l'anàlisi i la millora dels processos de l'hospital mitjançant diferents eines per posar en marxa de cara en el nou edifici. Uh-huh. El servei de nefrologia i diàlisi, quant a la capacitat dels usuaris, passarà a tenir de 12 botxes per pacients amb hemodiàlisis, de tenir-ne 18, de tenir dos llots de pacients que precisen teràpies agudes, de tenir-ne 5, i a més s'ampliarà l'espai per procediments específics, per tractaments de pacients en situació aguda.
Una gran ampliació del servei. Què ens podria dir dels malalts de diàlisi, dels pacients amb problemes renals? Sempre s'ha dit que són persones condemnades a màquines, ja sigui el centre o inclús a casa seva. La seva qualitat de vida es veu molt afectada per la malaltia renal?
Se veu afectada, sí, evidentment se veu afectada, és una situació que se veu deteriorada pel fet de fer la diàlisi és una teràpia que manté la vida del pacient, manté la salut, però sí, també té aquesta part d'afectació, de deteriorament i sobretot de desplaçament, perquè pensava que són pacients que venen 3 dies per setmana, durant molt de temps.
I ja per acabar aquesta entrevista, Elisa, una pregunta més personal, que ens agrada també el nostre programa. Què se sent com a supervisora de nefrologia i diàlisi? Es troba vostra realitzada? Està complida la seva vocació sanitària, encara que tenim un mapa molt ampli per complir?
Infermeria té aquesta possibilitat, té aquesta sort, és una professió que té aquest avantatge de poder fer feina a àmbits molt diferents. I sí, jo ja fa anys que som en aquest servei i estic contenta, estic realitzada, me sent realitzada i me sent molt orgullosa sobretot de l'equip humà d'infermeres i auxiliars que hi ha en el meu càrrec, que són un equip d'un caire humà i tècnic excepcional. Sí, és un orgull, la veritat és que sí.
I de moltes gràcies a Elisa Aznar, supervisora infermera del Servei de Nefrologia i Diàlisi de l'Hospital Públic de la Capital del Llevant, de l'Hospital de Manacor, i sobretot molt d'èxit per aquest nou programa, aquest nou projecte i aquesta ampliació del servei.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Més notícies, avui volem viatjar, encara que sigui en la música. És un regal per a aquells que es veuen obligats a estar o romandre hospitalitzats. Per sort, a Can Misses, a l'àrea d'Eivissa i Formentera de Salut, tenen una iniciativa humanitzadora que volen compartir amb els oients del nostre programa, Laura.
Efectivament, es tracta de Plantagrama, que el mes de setembre complirà 9 anys de trajectòria consolidada. Només vos donarem una pista per a aquells que no la coneguin. Va de saxos. Per això conversam ara, per contar-ho en profunditat, amb Maria Costa. Ella és la coordinadora de la Unitat de Millora Continua i Seguretat del Pacient i una de les impulsores de l'iniciativa, que recordem, l'any que ve farà ja una dècada. Molt bon dia, Maria, benvinguda a Vida Saludable, a Divetres Ràdio.
Hola, bon dia i gràcies per cridar-nos.
Què és la iniciativa Plantagrama? Com ho explicaria als nostres oients?
A veure, Plantagrama, bueno, és una iniciativa que com comentaves, ara m'impulsa la Unitat de Seguretat del Pacient ja fa uns anys, a través de la qual músics i altres tipus d'artistes que viuen a Xilla o que passen per Xilla participen de manera altruista per a les persones que estan ingressades a l'Hospital Can Misses.
El grup de saxos del curs d'estiu del Patronat de Música de l'Ajuntament d'Eivissa ha fet en la seva música viatjar els pacients hospitalitzats. Quina rebuda va tenir entre els pacients ingressats?
Sí, bueno, van participar el dia 31 de juliol i bueno, s'ha rebut, va ser molt bona. Bueno, sempre és molt bona. En aquest cas serien al voltant de 14 músics i normalment ho feim a la sala d'espera que hi ha entre les dues plantes d'hospitalització en diferents àmbits, de vegades ho feim a trauma, especificitats mèdiques, medicina interna, etcètera. Va ser molt bona. Hi havia molts de pacients, va coincidir que van coincidir molts pacients, personal assistencial, familiars. En alguns moments va quedar petit aquell espai, van ballar damunt de la cadira, acompanyant-se les mans. La veritat és que normalment la rebuda és molt bona perquè bueno, és un moment de trencament amb el que és el dia a dia de l'hospitalització.
Maria, és que a més t'he encantat que el concert va ser molt variat, amb un recorregut per molts tipus de músiques.
Sí, sí, va haver pop rock internacional, van tocar ABBA, AHA, Eric Clapton, bueno, Soul and Blues, Blues Brothers, música tradicional americana, música brasileña, va haver molta varietat i bueno, jo crec que el que importa és això, que al final la música que portin normalment es demana que sigui alegre, que transmeti. I sí, la veritat és que va ser com un viatge per diferents gèneres musicals, va ser molt divertit.
La música està demostrada que té efectes terapèutics. És així? Ho han vist vostès?
Sí, bueno, està clar que la majoria d'estudis científics estan molt, molt adreçats a teràpies amb musicoteràpia, que aquesta teràpia es fa de manera més mantinguda en els temps, però sí que és veritat que en el cas que ens ocupa avui, aquests concerts sí que veus que hi ha un canvi en el que és la cara que porten aquests gent quan comença, quan arriben allí, comença el concert, sabem que la música té un poder en la reducció de l'estrès, de l'ansietat. En el nostre cas, principalment buscam rompre aquesta monotonia dels ingressos perllongats que tenim a les plantes d'hospitalització i una mica trencar amb aquest dia a dia que tenen a dins de l'hospital i amb aquest, que normalment sol ser una hora aproximadament d'actuació, canviar una mica el seu ànim i tenir aquest moment també de trobada amb els familiars. La majoria de vegades venen acompanyats amb els seus familiars i és molt gratificant veure que estan junts en aquell moment amb una activitat totalment diferent dins de l'hospital i és algo que jo crec que d'alguna manera recorden de manera positiva la seva estada a dins de l'hospital.
Clar, és que a més el que està clar, Maria, és que la humanització de la sanitat és una prioritat avui en dia i bona prova d'això és la iniciativa musical que estem comentant ara.
Sí, la veritat és que aquests moments, igual que una altra iniciativa que també tenim a Sèrie de Salut de Vici Formentera, que és d'Hospital, que apropa d'alguna manera o dona la possibilitat de que els pacients rebin visites dels seus cans a dins de l'hospital. Són aquests petits, petites actuacions que poden fer el que és l'assistència sanitària, que aporten una mica més, i no només això, sinó també pensar que l'humanització també es treballa des de la feina que fan el personal assistencial dia a dia a peu de llit, que potser això és el que menys es veu o del que menys es parla, però vull destacar aquesta feina, aquest tracte tan agradable i proper que tenen el personal assistencial amb els pacients, i jo crec que això és el que suma amb aquesta atenció que es donen als pacients, que potser no es veu tant com un concert que podem fer una tarda d'estiu a l'hospital, però jo crec que també s'ha de destacar aquesta feina que es fa el dia a dia amb el personal.
Maria, perquè els nostres oients s'ubiquin un poc, inclús nosaltres mateixos, en què consisteix exactament aquesta unitat de millora contínua i seguretat del pacient del que vostè és la coordinadora? Quins projectes teniu en marxa o alguna iniciativa que vulgui destacar vostè de la seva àrea?
Bueno, nosaltres, si parlem d'humanització, i potser tampoc massa que potser la població general no pugui pensar que està relacionat amb humanització, per nosaltres és molt important treballar amb els circuits a dins de l'àrea de salut de Vic i Formentera per evitar que els pacients hagin de fer les mínimes gestions possibles a l'hora d'adreçar-se a el que és una institució sanitària, revisar aquests circuits que siguin simplificats, que siguin almenys traumàtics per als pacients possibles. Això passa per analitzar com estan treballant, quin tipus d'atenció es donen als pacients. També un altre aspecte important a treballar, i crec que no seguim aquesta línia, són les transicions assistencials, especialment els pacients que per qualsevol raó han de viatjar a zones passes normalment per rebre un tractament o una intervenció quirúrgica. És molt important, com que hi ha un canvi de centre, és molt important treballar amb aquestes transicions assistencials per assegurar que hi ha una continuïtat, per exemple. Després, un altre projecte que també portem 2 o 3 anys treballant i posa molta energia, és hi ha un moviment que es diu REMAS, l'atenció primària, que és per treballar amb la qualitat i la seguretat del pacient en l'àmbit de l'atenció primària, que també passa per això, per unificar processos, o sigui, analitzar processos, unificar maneres de fer i una mica treballar per la qualitat i millorar l'atenció en el pacient a l'atenció primària. Però, com som una gerència única, treballem tant en l'àmbit hospitalari com atenció primària, també amb urgències, que treballen moltíssim, és un servei que està molt exposat, però estan molt, molt, molt compromesos amb la qualitat i la seguretat del pacient. I bé, és molt variat la nostra feina i posant, la veritat, posant molta, molta il·lusió. Treballem una mica a l'ombra, però intentem això, que l'atenció sigui el més qualitat possible.
A l'ombra, però no invisible, que per això estem aquí a IB3 Ràdio, el nostre programa Vida Saludable, sempre per donar visibilitat a tots els sectors sanitaris. Moltes gràcies, Maria Costa, coordinadora de l'Unitat de Millora Contínua i Seguretat del Pacient de l'Àrea de Salut Eivissa i Formentera, i fins una altra.
Vale, moltes gràcies, que vagi molt bé, adeu.
Adeu.
Fem una petita aturada de Vida Saludable uns instants. Coneixem l'apassionant món del farmacèutic, perquè el Col·legi Oficial de Farmacèutics té nou president, que és el senyor Vicenç Terrades Gaià, en uns segons aquí a Vida Saludable, a IB3 Ràdio. Fins ara.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa. Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una novia. Tinc una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Hem de deixar aquesta comèdia, per favor.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Pública dels Illes Balears, al programa de Benestar i Salut, i IB3 Ràdio, Vida Saludable. A veure, encetant l'entrevista sanitària presencial de la setmana, als estudis d'aquesta casa, anirà centrada en la figura del farmacèutic, un professional clau sanitari en la cura i l'atenció de la nostra salut. Són prop de 1.500 actualment els col·legiats i estrenen nou president de la institució que els aglutina. I avui és un plaer que ens acompanya als nostres estudis.
Efectivament, Vicenç Terrades Gaià va prendre possessió com a nou president el passat mes de juny en substitució d'Antoni Real, qui va estar 25 anys en el càrrec i a qui dedicàrem un programa íntegre a Vida Saludable per repassar la seva carrera amb qualque sorpresa que el va emocionar. Tornant al nostre protagonista, Vicenç Terrades és farmacèutic comunitari. Abans de ser president del col·legi, va ser vocal d'oficina de farmàcia de la institució col·legial, a més de membre de la Junta Directiva de la Vocalia Nacional d'Oficina de Farmàcia del Consell General de Col·legis de Farmacèutics.
Vicenç Terrades, a més, és farmacèutic investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materias Moleculares, el CICUS, Universidad de Santiago de Compostela, i professor substitut de Fisiologia a la Facultat de Bioquímica de la UIP. Molt bon dia, Vicenç Terrades, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
La primera pregunta és molt fàcil. Com valora aquest aterratge a la presidència al capdavant del col·legi en aquestes primeres setmanes? Quines sensacions?
Les sensacions, hombre, d'inici és un poc de respecte, no?, després de venir a substituir un president com Antoni, que duia 25 anys i que ho ha fet tan bé, no? És cert que jo he estat en l'equip d'Antoni durant molt d'anys, però, bueno, molt de respecte.
És un càrrec que suposa, ja dir vostre respecte, molta responsabilitat i a la vegada molt orgullós, no, supòs?
Sí, molt de respecte, molt orgullós i, bueno, en la responsabilitat que t'ha dut damunt de representar en el nostre col·lectiu.
En la seva presa de posició, ja sigui en el seu discurs o en la seva fulla de ruta, quins objectius es marca?
Els objectius són, sobretot, estabilitat, ja que en Toni duia tots els temes molt bé, però hem de mirar en el futur i en progrés, digitalització i implantar o fer donar més importància a l'actuació i el valor d'espotecari de dins el sistema sanitari públic.
Vostè ho ha dit molt bé, ja prenia part de l'equip d'Antoni Real, així que té plens coneixement del col·legi, vostè, no?
Sí, sí, ja són més de 20 anys que jo estava en el col·legi, era el vocal d'oficina de farmàcia, i, bueno, darrerament pues, ja feia moltes més labors acompanyant Antoni i coneixent un poc conselleria, etc. I sé bastant bé com se mou el col·legi i com hem de defensar la professió.
Mm. Vostè en formava part, però també, lògicament, ha fet, com no podia ser d'una altra manera, ha hagut de fer el seu propi equip. Què destacaria de la seva junta, dels seus canvis?
Jo destac que, bueno, hem fet una renovació bastant important. Hi ha part de la junta que la conservam, perquè sempre s'ha de tenir un poc d'apoyo de les coses que funcionen bé, però és vera que han entrat moltes persones més joves, amb moltes ganes, i la veritat és que formem un equip molt cohesionat i tenc molt bones expectatives de la funció d'aquesta junta.
I per què va decidir fer aquesta passa de substituir una figura tan reconeguda com és Antoni Real, més de 25 anys que va estar al seu càrrec, que es diu aviat, quasi un quart de segle?
La veritat, bueno, jo no vaig voler substituir-lo, l'únic que Antoni ja duia bastant d'anys, se demanava un canvi, se necessitava un canvi, una renovació, i la veritat que, mira, me varen demanar a veure'm si jo donava la passa, i, bueno, vaig dir que sí, assustat, però la vaig donar. I la veritat que, bueno, l'equip que han format, estic segur que ho farà molt bé i estan molt preparadíssims.
Li ha donat Mike cap consell a Antoni Real abans de partir o tenen una relació menys que fluida, qualque dubte?
Molts, molts de consells. És a dir, jo tinc el seu mòbil, tinc contacte directe, som amics, i abans d'anar-se'n me va posar tot en el dia, i a part qualsevol cosa que tinc un dubte o el que sigui, tinc disposició d'en Toni per poder demanar.
Per tant, Vicenç apostarà per una línia continuista en sa feina feta, amb, evidentment amb el seu segell del seu nou aquí, com a normal, no?
Sí, sí, o sigui, continuïtat, però amb unes matisacions, que és, pues, una modernització, una digitalització i la nostra impronta particular de la junta actual.
Com que sabíem que eren amics, ens agrada a vegades fer qualque sorpresa. Toni Real, bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Molt bé, estupendo.
Avui no el sorprenem a vostè, com quan va venir, que fins i tot va entrar la seva filla en directe a dir el gran pare i farmacèutiques, però sí que ens agradaria... Primer de tot, què tal la seva nova vida dedicada només a la seva farmàcia, que és molt important, però ja una migada ja retirat després de 25 anys del col·legi. Com està?
Bueno, realment molt bé. Tampoc m'ho esperava, però sí que m'he llevat una càrrega de damunt i realment estic molt tranquil, molt relaxat i, bueno, i funcionant, seguim funcionant a la farmàcia i en el dia a dia.
Estan coneguent una miqueta més el nou president dels farmacèutics i jo voldria la seva opinió. Ja ell ja ha dit que vostè és un referent, evidentment, i que té amistat i fil directe, però què destacaria vostè de Vicenç Terrades, que l'ha tingut, senyor Toni Real, al seu equip?
Efectivament, ha estat una persona de confiança des de fa molt anys, és una persona jove, amb experiència, realment molt preparat, és la veritat, i estic molt content que sigui el nou president. I efectivament, com ell deia, realment té un grup impressionant de gent per dur, o sigui, per fer una bona tasca, i estic ben molt tranquil de que així serà, no? I també segur de que així serà.
Vicenç, sobretot jo crec que Toni Real, al món sanitari, tothom té una màxima que es diu que és una persona de consens, és una persona que en totes les institucions, governi qui governi, en la resta de col·lectius sanitaris, ha sigut sempre mantenir unes grans relacions. Jo crec que això és un referent.
Sí, sí, totalment. És a dir, inclús s'ha demostrat ara que ha deixat el càrrec i totes les institucions s'han sumat en els actes de despedida i de donar l'enhorabona de la seva funció. Ja no només el col·legi d'apotecaris, sinó moltíssims d'altres col·legis. Va tenir una insígnia en el col·legi de metges. Tothom coneixen en Toni, són molt d'anys i saben la seva forma de fer feina i la seva elegància, no?, per dur tots els temes, inclús els temes conflictius.
Clar, Vicenç, un quan coneix perfectament Toni Real sap que no és que ell hagi volgut estar 25 anys en el càrrec, és que no ha hagut un relleu. Ho feia tan bé que ningú li deia, escolta, doncs jo m'ho vull presentar. Tothom li deia, no, és que has de seguir tu. I ell deia, jo quan hi ha un relleu que li faig ganes, jo faig una passa en el costat. I ara ha arribat el moment. A vostè li ha fet ganes?
Sí, me feia ganes. També, bueno, hi ha hagut qualcuna pressió de gent que, si donava sa passa, que per fer una renovació...
L'han animat.
M'han animat, inclús el propi Toni Real. Que ve de tot això, ve de dins la pròpia junta, de cercar, pues, una renovació. Ojalà en Toni hagués continuat més, perquè la seva xarxa de contactes, la seva forma de fer feina és excel·lent, però, bueno, vàrem trobar que era el moment de donar una passa i, bueno, m'ho varen demanar i la vaig acceptar, un poc assustat, però aquí estic.
Toni, ja ha dit el senyor Vicenç Terrades que té fil directe amb vostè, és evident que si li ha donat qualque consell o qualque consideració ho faran perquè té una comunicació molt fluida, no?
Tenim una comunicació molt fluida, consells, la veritat, et necessitarà poc, però jo sempre he dit que estic a la seva disposició. A veure, tenim una gran relació, jo estic molt orgullós de que hagi sortit una persona de dins la pròpia junta que per fer aquest relleu i que siguin més centrades, però jo realment és un honor, com he dit, és una persona superpreparada, una persona que també ja necessitava un petit canvi perquè home, és una persona ja que està més avançada en les noves tecnologies, però ja un poc retro amb aquest aspecte, i donarà un aire nou en escolta, que ja ho necessitava. No? Jo estic totalment d'acord amb això de que ha d'haver ja aquest relleu. I un honor que siguin, Vicenç.
Perfecte. Idò, moltíssimes gràcies, Toni Real, per atendre Via Saludable i conversar un poquet amb el seu substitut. El deixam a la seva farmàcia atendre i dispensar, que és el que ara està fent, que, com va dir la seva filla, és un referent també, tractant pacients i usuaris. Gràcies i fins una altra, Toni.
Adéu, moltes Toni. Gràcies, fins una altra. Bon dia.
Adéu.
Vicenç, què és el que més preocupa els prop de 1.500 col·legiats que té la institució i que vostè representa des de la presidència?
Jo crec que, bé, és el que preocupa a tots els professionals, no? Mantenir el prestigi i que cada vegada es compti més amb ells i que, sobretot, pues, no que se reconegui la nostra labor sanitària, que és el nostre fonament.
Clar, perquè és una professió suficientment reconeguda per la societat. És el primer sanitari al qual el pacient acudeix.
Sí, de fet, mira, enguany, des de desembre del 24, segons el CIS, hem estat nombrats el servei sanitari més ben valorat per la població i per la societat. I, bueno, això ve de la nostra proximitat, de que el 90% i pico de la població caminant té la seva farmàcia a disposició. I a part això, que som una xarxa de farmàcies tan ben establerta i tan distribuïda que donem servei a tota la població.
Falten apotecaris a les illes, o 1.500 és suficient ara? De totes formes, tenim facultat de farmàcia a les Illes Balears, que ja era hora.
Sí.
Va ser la de medicina i ara tenim farmàcia.
Falten. En principi, bueno, els que hi ha són suficients, però es veu que sempre fa falta personal. És benvingut, sobretot en temes estivals necessitam trobar personal per atendre l'augment aquest de persones, i inclús durant l'any es veu que hi ha problemes per trobar farmacèutics adjunts per poder donar atenció farmacèutica des de l'oficina de farmàcia.
President Terrades, podria fer un poc de pedagogia? És a dir, quan un acaba una carrera de farmàcia, si vol obrir la seva farmàcia, això és com un estanc, no és tan bo de fer, requereix una inversió, permisos, distribució per zones, no pots estar a prop d'un altre. És a dir, com se fa? O primer te contacta un altre, com se fa?
Mira, jo t'ho puc explicar. Jo som un farmacèutic que en la meva família no hi ha ningú farmacèutic, venc d'una família...
No són sanitaris?
No són sanitaris, una família humil. Mon pare era, ja està retirat, instal·lador electricista, tenia la seva empreseta de 3 empleats, i, bueno, a mi me va cridar el que és el món de la farmàcia. Vaig estudiar farmàcia i sense saber què faria. És a dir, jo vaig sortir, era adjunt de farmàcia, i, bueno, hi ha pues, diferents opcions per trobar una farmàcia. La primera és per concurs de farmàcies que s'oferten. Ara mateix n'hi ha... ne varen treure 34 que ja s'estan adjudicant les darreres, i actualment hi ha pues, un concurs de 8 més que ve d'un concurs del 2010 que s'estan resignant. Això és una opció. I després l'altra opció és optar per comprar una oficina de farmàcia. Jo vaig tenir sort, era adjunt d'una farmàcia que no tenia continuïtat, i me vaig tirar endavant i a base de préstecs. Actualment encara la meva farmàcia és desbanc, però molt content, part és desbanc, però molt content perquè, bueno, m'ha anat molt bé. I mira, i som president d'un col·legi sense tenir pues, idea de lo que era el món de la farmàcia. O sigui, és a dir, tot és possible, no?
Per tant, ja que no ve de famílies sanitàries, en quin moment va dir... Papà, mamà, jo vull ser farmacèutic.
Pues mira, jo estava acabant l'escola i resulta que m'encantava l'assignatura de ciències, i biologia, i fisiologia, i bueno, vaig estar mirant un poc, I hi havia les opcions de medicina, veterinari, biologia i farmàcia. I, de fet, mirant el pla d'estudis de farmàcia, era un pla d'estudis tan ampli de dins el món de la fisiologia, biologia, farmacologia, que vaig decidir pues, estudiar farmàcia. I mira, me va anar agradant, vaig fer investigació, allà, vaig estudiar a la Universitat de Santiago de Compostela, perquè volia anar a un lloc així universitari, m'havien dit Santiago, Granada o Salamanca, no? I vinga, va. I la veritat que és experiència fenomenal i me va agradar molt el que és la carrera, el grau de farmàcia.
M'agrada que comenti el seu cas personal, que evidentment quan un vol complir el seu somni tria de, o estalvis o d'un préstec, perquè clar, la gent crec que fa un segle pensava que els farmacèutics eren rics, però fa un segle, això ha canviat molt. Ja no és així, assumeixen el seu patrimoni, demanen préstecs, és a dir, a vegades les administracions tarden en pagar. Tot això ho ha de suportar el farmacèutic, que és el que la gent no sap.
Clar, així és. La imatge que se té general és el millor de que tot funciona sense fer res i que, mira, i que els potecaris són rics. També hem de dir que hi ha farmàcies. La gent a lo millor té la imatge de la farmàcia més de centre, que té una facturació enorme, però aquestes són les poques, les que menys hi ha. De fet, una farmàcia darrere d'una inversió molt alta, ja no funcionen totes soles com funcionaven abans, fa molt d'anys que per si mateix se podia dur una farmàcia, ara s'han de fer molt d'esforços, sobretot econòmics, molt de préstecs. La gent de millor no és conscient de que les farmàcies donam la medicació i la cobram mesos més tard, és a dir, adelantam i financiam aquesta medicació, i si se produeixen aquests impagos és quan te descol·loquen tot i te troben pues, a lo millor en problemes econòmics, que has de demanar préstecs, has de demanar subvencions o el que sigui, i bueno, no fa molt, fa uns anys hi va haver un impago molt gros i moltes farmàcies ho varen passar molt malament, però molt malament.
I inverteixen, jo he vist robots dispensadors, és a dir, no es queden enrere de tecnologia.
Sí, 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 també la inversió de l'oficina de farmàcia és fonamental, és a dir, has d'adaptar-te en els nous temps, en les noves tecnologies i agafar les tecnologies que realment ajuden a que la labor sigui més professional.
De totes formes, si m'ha permet, senyor Terrades, la funció del farmacèutic no està només de dins una farmàcia, però també la gent que no ho sap. És a dir, quan un surt de la carrera de farmàcia, se li obre més món sanitari que no només està una farmàcia.
Correcte. De fet, el col·legi no som només farmacèutics de farmàcia. El col·legi tenim farmacèutics de tot tipus. Tenim farmacèutics a docència, tenim farmacèutics a investigació, tenim farmacèutics a anàlisis, tenim farmacèutics hospitalaris, farmacèutics d'administració. Segur que me n'he oblidat qualcun, però bueno, que és un camp molt ampli i el col·legi realment intenta mirar per tots aquests àmbits i que estem defensats i que progressem en tots els àmbits dels farmacèutics.
I com se duen els farmacèutics amb els altres sanitaris? Metges, infermers, fisios, veterinaris...
La veritat és que tenim una relació boníssima, com amb metges sempre anem de la mà, odontòlegs, infermeria també, molt bona sintonia, en veterinaris també. No vol dir que sempre pues, surtin friccions, problemes o coses, però... De fet, 100% de les vegades s'ha solucionat de forma coherent i de forma que el sentit comú pues, s'aplica damunt lo que és una professió sanitària, que és lo necessari.
Vostè, com dèiem al principi, va ocupar el càrrec en el mes de juny, ara estem al mes d'agost. Ha tingut temps ja de reunir-se en la conselleria, en la cooperativa d'apotecaris, la UIP, vaja, el que se sol fer...
Mira, m'he reunit amb moltíssima gent, encara en queden pendents, en cooperativa, en Bescol Legi de Metges, perquè vaig anar a la seva patrona, ja no es varen conèixer, ara queda pendent en conselleria. Ho han deixat un poc més després de vacances, perquè com realment ja les conec, també, però bueno, sí, he tingut contacte amb el director de Cipsalut, hem tingut ja reunions d'implantacions de coses, i bueno, i en Saúl bé, tenim una reunió pendent, vaig demanar una reunió en son rector, que va ser nombrat de nou rector, i just abans de vacances no podia perquè tenia una agenda molt estricta, però bueno, li hem dit que no passa res, que mem si no es pot atendre passat vacances a principis de setembre i xerrar un pot de lo que és la professió farmacèutica, el grau de farmàcia i tot lo que no és, i inclús presentar-nos formalment, que vaig anar a la seva presa de possessió, li vaig donar sa mà, me vaig presentar, però no hem conversat encara
oficialment
com toca això, no?
En la cooperativa amb Eladio González, sí. Pep Comas, imagino que bona relació, no?
Sí, total, és a dir, som companys, som farmacèutics i som amics. En Pep Comas no és farmacèutic, és gerent de la cooperativa, però també fa anys va estar en el col·legi com assessor jurídic, i vamos, som molt amics.
Ja li havien dit que vendria aquí, a part de conèixer-lo una mica més i conèixer els seus objectius, a tenir qualque sorpresa, li presentam o li saludam ara un altre amic seu, perquè a més se'l coneix molt bé, perquè han coincidit al col·legi. Com anant, senyor Ramon Colom?
Ei, molt bon dia.
Supos que com Antoni Real, que ha entrat en el programa fa uns minuts, ha deixat un momentet de dispensar i atendre els seus usuaris de la farmàcia per atendre-nos a nosaltres, a Via Saludable, no?
Hombre, i tanto, sí. M'ho que falta, de més, que estava repassant la comanda que han d'enviar abans de les 11 i dic escoltau, dic, estau pendents, que ara estic en un moment important, per saludar en Vicenç i altres.
Ramon, tresorer durant més de 20 anys al Col·legi de Farmacèutics, on també va coincidir vostè, evidentment, no només amb Toni Real, sinó amb en Vicenç Terrades. Què ens pot dir d'ell, que avui l'estan coneguent una miqueta més?
Bueno, bon dia, Vicenç.
Bon dia, Ramon.
Pues mira, d'en Vicenç Terrades puc dir que va entrar en el col·legi i ha estat durant un quant d'anys bastants en el front de la boqueria, jo crec, més important i més complicada que la boqueria de l'oficina de farmàcia, i la veritat que l'ha duit com una patena, superbé, tot el tema de regulació de les guàrdies, bé, hi ha molta cosa per fer i dins la feina, després tots els desenvolupaments de servei professionals que se van desenvolupant els programes, és dir, cap on ha d'anar, com ha de ser modernització de les oficines de farmàcia, el seu concepte, pues, en Vicenç Terrades ho ha encapçalat superbé. A Madrid ha fet molt bona feina i, bueno, jo crec que bueno, la veritat que molt content de la feina que ha feta, i bueno, i segur que molt content de la feina que farà, que n'hi ha molta per fer.
Vicenç?
Jolín, moltes gràcies. La veritat que vaig coincidir també amb en Ramon, que també va fer un excel·lent labor en la tesoreria del col·legi, i per jo també és un referent, és a dir, també tenc el seu telèfon per qualsevol cosa, té molta experiència en la gestió del col·legi, i és un altre referent que tenc, és a dir, m'adona una seguretat tenir gent com en Toni, com en Ramon i bueno, i molts d'altres exmembres de sa junta per poder fer consultes i inclús anar a prendre alguna cosa amb ells, perquè és que són amics.
Ramon, vostè sí que va dir un dia, ja són 20 anys, faig una passa, i en Toni, ara ho comentàvem, no trobàvem un substitut fins que en Vicenç, animat per qualque company i ell mateix, que tenia ganes, va fer aquesta passa. Vull dir, vostè sí que ho va veure un poc clar, que s'havia deixat pas a un altre un poquet abans, però a veure, que està garantit el relleu continuista i amb el seu segell de la mà del senyor Terrades, no?
Sí, bueno, ben que dic que jo crec que no podem dir que sigui continuïm, jo crec que deixem el testimoni i
és el seu moment.
I en Vicenç, I en el seu moment, en Vicenç, clar, el bo que té és que coneix molt bé el col·legi, coneix molt bé l'administració, perquè comentau ara, t'has reunit amb la conselleria, bueno, és que s'hi ha reunit 40.000 vegades, a lo millor ja aquest any, per temes relacionats amb el concurs de farmàcies, amb mil històries que ja vos dic que hi ha, amb temes d'ordenació, amb temes... amb mil històries és que ja està reunit constantment. Per tant, jo crec que ell té idees clares, ben que dir, jo crec que una sempenta més, i clar, i tots mos podríem perpetuar en això, perquè el projecte d'il·lusió, quan tu tens ganes de fer coses d'il·lusió, entens, però jo sempre dic que és bo passar testimoni. Bueno, i en aquest cas, pues, jo crec que en Toni se'n va tranquil, i tots quedaran tranquils, perquè bueno, ben que dic, continua el projecte. A més, ara, facultat de farmàcia que volem, els estudis de grau que estan per aquí, bueno, són molt de reptes, i estem molt contents, jo crec que tot és col·lectiu, perquè bueno, ja han tingut ocasió en dinars i trobades que ens hem trobat així a nivell de companyerisme, que ja han pogut donar-se una hora bona en Vicenç, i bueno, jo crec que ara estem tots il·lusionats. També ha conformat una junta nova, ben que hi havia gent que ja era, però bueno, ha posat sàvia nova, super superbé, d'un perfil superbo, ben que dir, ja estic molt il·lusionat. A més, ha incorporat, ja en Toni ja havia posat dones i encara ha posat més dones, i encara que m'he anat...
És el que toca.
Importantíssim, senyor Barom.
I més en el nostre col·lectiu
que està molt feminitzat,
més del 70% són dones.
A qualsevol carrera universitària sanitària, és així. La darrera, Vicenç, abans d'acomiadar en Ramon, a més, a la Conselleria de Salut hi ha bones relacions amb el director general de farmàcia, Joan Simonet, també molt vinculat durant anys al col·legi, no?
Sí, amb en Joan Simonet tenim una molt bona relació, tenim telèfon directe, i va estar en altres a la junta representant en els farmacèutics d'administració, i bueno, també ja t'he dit, tenim telèfon directe, i qualsevol dubte o cosa que veiem, pues, tenim molt bona relació.
Ramon, la farmàcia ve, moltes consultes vinculades, no sé, en cistitis, en insolacions, en cremades, imagino.
Sí, ara a més troc que hi ha un repunt de temes de vies altes, d'angines i els gastrointestinals, també.
Intoxicacions alimentàries.
Però, sempre hi ha cosetes, no? Sempre hi ha cosetes.
Segur que ja està fent sa maleta, perquè vostè cada mes i mig té un bon viatge sempre. Ramon, gràcies i fins una altra.
Una ferrada ben forta.
Adéu, gràcies.
Gràcies, adéu.
Vicenç, una de les qüestions que han quedat demostrades a les Illes els darrers anys és la capacitat de gestió dels apotecaris. Tengueren dos presidents autonòmics, Boussà i Armengol, un gestor, com és Víctor Ribot, un exconseller, Martí Sansaloni, una presidenta de la patronal CAEP. Són només alguns dels exemples.
Sí, sabeu, ha coincidit que el perfil de farmacèutic ha cobert places importants de dins el govern, i bueno, nosaltres encantats. I ja t'he dit, han fet, per jo, una bona labor, i bueno, sempre quan estàs en aquests llocs hi ha responsabilitat, hi ha decisions, de vegades el millor no són les millors, però després els resultats han estat boníssims, i nosaltres orgullosos de que hi hagi el perfil farmacèutic en aquest tema.
Seguim aquí a Vida Saludable amb el president de Vicenç Terrades, el nou president del Col·legi Oficial de Farmacèutics. Anem un moment de publicitat, no se'n vagin, que tot d'una tornem.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la Ràdio Pública i els butlletins horaris.
IB3 Ràdio, serveis informatius. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Seguim aquí, darrers 5 minuts de programa. No acaben les telefonades i gent important que vol entrar en directe a saludar el nou president. Han començat Antoni Real amb en Ramon Colom i ara amb un altre amic, com és el catedràtic de Fisiologia, també farmacèutic i expert en nutrició, com és el nostre amic Pep Tur. Com està?
Bon dia, Carlos. Com estàs? Bé, gràcies.
Què podria dir del nou president que ja ha assumit el càrrec i que també en aquesta entrevista, professor, ha sortit la importància de la Facultat de Medicina, que aviat es pugui triar ja un degà i que vostè és important? Bueno, de farmàcia, gràcies, volia dir.
Sobretot de farmàcia, ja l'he entès. Sí, sí. Parlaré mig minut de farmàcia i després anirem al que importa, que és el nou president. La Facultat de Farmàcia és una voluntat necessària de per part dels col·legis de farmacèutics. Ho veiem una cosa que s'ha de fer sí o sí perquè prestigi la professió, i aquesta professió nostra és de les millors que hi ha, i per tant és, ha de la Facultat de Farmàcia i ha de un bon degà allà davant. Esperem que això se'ls solucioni aviat. I pel que fa al vostre convidat d'avui, el nou president, Vicent Terrades, jo no més puc dir que és una gran persona, a part de gran professional, i només sempre he tingut contactes amb ell tant a nivell acadèmic, perquè va ser professor de fisiologia durant uns anys amb mi a la universitat. Li conec les seves feines difícils d'ordenar tot el que és l'oficina de farmàcia a Balears, estan de les guàrdies, una feina que és un... Déu-n'hi-do el que hi ha aquí darrere, i sempre ho ha fet amb un gran somriure, i sempre ha estat gent contenta. Jo només pot dir ell això, que és una gran persona, un gran professional, i ben segur que tindrà molt d'èxits en els fronts de la presidència del col·legi.
I no ho dirà, Vicenç, en Pep Tur, però els que tenim fonts sanitàries sabem el gran consens que existeix entre el col·legi, entre el sector farmacèutic, entre la cooperativa, fins i tot entre la universitat, perquè el senyor Pep Tur, que està, és un investigador brillant, pugui ser el nou degà del grau de farmàcia, que és una cosa que vostè ha dit abans, que té pendent una reunió amb el rector, que ara mateix es troba normal, no hi ha curs lectiu, i que podria unir aquest consens, una figura que té bastant unanimitat.
Sí, sí. Si realment hi ha qualcun apotecari, qualcun farmacèutic aquí a Balears que tingui que ostentar aquest càrrec, sens dubte és ell. És a dir, seria pues, un honor, i li donaria un prestigi més en aquesta facultat si en Pep Tur fos el degà, està clar.
Per sort l'hem agafat a Balears, perquè cada dos per tres està a Portugal, està per la península, fa conferències o recolles títols, és a dir, és una persona brillant, sí, sí, i que sempre està reconeguent, evidentment, la seva gran tasca. Pep, idò, moltes gràcies, que estem acabant el programa. Desitjam aviat tornar a conversar amb vostè. Vostè és un clàssic del nostre programa perquè ens il·lustra amb els seus coneixements. I tant de bo, com diu el senyor Vicenç Terrades, pugui haver aviat una decisió per part de la UIP al respecte. Gràcies i bon estiu.
Gràcies, Carlos. Per mi també és un gust ser amb altres. Gràcies. Una abraçada a tots.
Gràcies, Pep.
Bé, idò, darrer minut de programa, senyor Vicenç Terrades, quin mandat li espera en aquests 4 anys fins que hi hagi unes noves eleccions? Que ja ho he dit abans, que jo crec que és un repte important la digitalització, no? Modernitzar-nos, sí, i evitar el paper en la mesura del possible.
Digitalització, incloure-nos més en el sistema sanitari, i, hombre, ve mogudet perquè és vera que tenim una llei del medicament nova a nivell nacional i una llei d'ordenació a nivell de comunitat. O sigui que ve mogudet, però bueno, intentarem que reflexi la realitat de la professió farmacèutica, la realitat de la funció que tenim en la població sanitària, i que tot vagi bé.
Li agrada Coldplay?
M'encanta.
Alerta en Sequiscama, s'ha fet famosa.
Sí, 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 ho he vist. Ara...
Qui no ho ha vist?
Bé, qui no ho ha vist, és vera. Ara, vamos, has d'anar alerta si fas les coses com no toca.
Jo crec que si no s'haguessin mogut, no passaria res.
Exacte, sí. Va ser el gest aquest de magatzà que les va enfonsar.
Senyor Vicenç Terrades, molta sort i encès en aquesta nova etapa. Gràcies per atendre el nostre programa Vita Ràdio i fins una altra, ja sap que aquí la veu dels farmacèutics sempre estarà representada.
Molt bé, moltes gràcies i gràcies per donar-nos aquesta veu, que és més que necessari.
I tant, gràcies. Laura, bon cap de setmana.
Igualment, Carles.
Tornem dissabte que ve. Fins gràcies, dissabte. Bona setmana. Ens anem en Coldplay. Viva la vida!
Són les dues.